Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Estimat, hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'obra cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obra cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tots els que ens escolteu per internet, radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts a Bàsquet al dia. Bona nit, ja el tenim aquí. Havia d'arribar i ja ha arribat el conflicte FIBA-Euroliga. Avui té avui el primer problema, ja que els horaris que es solapen entre les competicions de les seleccions i entre seleccions nacionals i Euroliga ja ha comportat el primer trasbals, sense anar més lluny, a la Federació Espanyola de Bàsquet. Sergio Scariolo, seleccionador espanyol, va fer públic ahir, o millor dit, la Federació, l'elecció dels 11 jugadors pels dos primers partits de la selecció espanyola de classificació pel Mundial 2019. El problema rau en que l'Eurolliga no disposa de dates per jugar els seus partits i fa que aquesta competició se solapi amb els compromisos de seleccions nacionals. Com dèiem, la Federació Espanyola no és una excepció i és per això que Sergio Scariolo ha convocat un total de 24 jugadors per als partits que Espanya haurà de disputar contra Montenegro i Eslovènia els dies 24 i 26 de novembre, respectivament. Com dèiem, aquest conflicte, conegut com el conflicte FIBA-Euroliga, provoca que els seus calendaris se solapin, a tall d'exemple, el 24 de novembre, que hi ha el partit de classificació pel Mundial entre Espanya i Montenegro. I aquest mateix dia hi ha una jornada d'Euroliga. Tot indica que els jugadors escolliran anar amb els seus clubs i això pot provocar que la selecció espanyola vagi curta d'efectius. I fa que aquesta només pugui convocar a 11 jugadors. Un altre problema afegit és que la llei de l'esport obliga tots els esportistes espanyols a anar amb la selecció, tot i que des de la federació ja s'ha comunicat que no es planteja de moment sancionar ningú. Veurem què passa amb tot plegat, però el que queda clar és que el més calent és a l'Aigüera, ja que cap jugador NBA convocat per aquestes cites de novembre, però sí jugadors que participen en l'Eurolliga. El gran conflicte del bàsquet europeu entre FIBA i Eurolliga, que tot just comença ara, el conegut problema anomenat finestres FIBA. Qui parlava d'aquest conflicte i donava la seva opinió era Marc Gasol, jugador dels Memphis de Grizzlies, que també des dels Estats Units deia això.
Hombre, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Primero, hay positivas y negativas. Entonces, como positiva es que das la oportunidad a jugadores que no han estado en el equipo nacional a jugar, a competir al máximo nivel. Que eso creo que es positivo, ¿no? Y el dar a conocer a otros jugadores y dar esa oportunidad. En cambio, por parte negativa, también confundes, quieras o no, al aficionado. Bueno, ¿y este equipo va a jugar después el Mundial o no va a jugar el Mundial? ¿O quién va a jugarlo? Eso también, pues, quieras o no, puede generar un problema. Y luego el poner al jugador en esa situación de tener que elegir entre una cosa y otra me parece muy, muy injusto. Al final, el jugador, ¿qué hace? No puede decidir porque se debe a un club también, pero no puede decidir, pues no juego en este club y me voy a la selección, ¿no? No, eso no, nunca, al menos nunca se había dado ese caso. ¿Opino todas estas cosas? Yo obviamente doy mi opinión como jugador y como aficionado también de baloncesto, que es como los líderes de esto, ¿no? La gente que manda, la FIBA, la Euroliga, la NBA, toda la gente que se está involucrada, se siente y encuentra solución. Al final no puedes poner... esperar que los jugadores decidan por ti porque no es justo, y al final el que no puede pagar es el aficionado, ¿no? Que el deporte al final es para eso, no es para que la gente disfrute, es para que mandemos mensajes a la gente más joven de que practique deporte, que disfrute de esto, y si los confundimos y no damos un mensaje firme entre todos, no será bueno para el deporte, que al final el baloncesto no somos tanta gente para tener a todos confundidos, ¿no?
Les paraules de Marc Gasol, jugador català dels Memphis de Grizzlies, que destacava, donava aquesta valoració sobre aquest conflicte entre la FIBA i l'Eurolliga. El bàsquet europeu, que en aquest cas no es lliura de tenir polèmiques, un problema que de ben segur portarà a cua. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dimarts 7 de novembre del 2017, amb Jordi Carretero al control tècnic i en Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
La primera finestra FIBA de seleccions pel Mundial de la Xina ja la tenim aquí. Els clubs d'Euroliga no tenen previst cedir els seus jugadors i el fet que les dates de les dues competicions coincideixin provocarà segur un terrabastall a les seleccions nacionals. Els jugadors convocats per Sergio Scariolo pels partits dels dies 24 i 26 de novembre són Víctor Clavé, Pierre Urriola i Pau Ribas del Barça Lassa, Diop del Baskonia, Sergio Rodríguez del CSKA de Moscou, Sergi Vidal de la Penya, del Divina Seguros Joventut, Pablo Aguilar, Albert Oliver, Oriol Paulí i Xavi Rabasseda de l'Herbalife Gran Canària, Javier Beirán i Fran Vázquez de l'Iberostar Tenerife, Nacho Llobet del Mombos Obradoiro, Jaume Fernández del Morabanc Andorra i Víctor Arteaga del Movistar Estudiantes. Rudy Fernández del Real Madrid Baloncesto, Sebas Sainz i Javi Vega del San Pablo Burgos, Alberto Abalde, Fernando Samaniterio, Joan Sastre i Guillem Vives del València Bàsquet i Alberto Díaz de l'Unicaja de Màlaga i Quino Colom del Unix Kazan. Tots ells jugadors de l'Eurolliga, cap jugador convocat de la NBA per la primera finestra FIBA d'aquest mes de novembre.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I seguim amb més bàsquet al dia, perquè si per un cantó tenim el conflicte FIBA-Eurolliga, per l'altre tenim ja altre cop Eurolliga, competició que no s'atura i que dijous torna al Palau Blaugrana en un interessant partit corresponent a la sisena jornada al màxim trofeu continental Barça-Anadolu-Efes. Dijous, a les 9 del vespre, aquí a la ciutat comtal. Un partit en què els homes de Sito Alonso buscaran guanyar i aconseguir d'aquesta manera la seva tercera victòria consecutiva. Després de superar l'Olympiacos grec el divendres passat i el Bilbao en la Lliga Endesa abans d'ahir. Per parlar d'aquest partit, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Agustí Julba, que és el segon entrenador del rival del Barça, l'Assa, de dijous, de l'Anadolu Efes, i que també és exentrenador ajudant del club barcelonista. Agustí Julba, bona nit.
Hola, bona nit.
Imagino que amb ganes de trepitjar el Palau aquest dijous.
Ah, doncs sí, sempre és especial tornar a Barcelona, tornar a casa, i ja han passat uns quants anys allà, i de la meva etapa allà, però sí, sempre és especial tornar.
Ja saps que us trobareu un Barça amb moltes cares noves, des de l'entrenador a molts jugadors.
Sí, han fet una reconstrucció important de la plantilla, molts fitxatges en posicions importants i amb pes en el joc, i que dintre d'aquest procés de construcció doncs han tingut alguna setmana dolenta, però que ara en els dos darrers partits han encadenat molt, molt bon joc.
Després del que va succeir la temporada passada, calia fer neteja.
Bé, això des de fora és molt difícil d'avaluar, no? Cadascú sap els problemes que té a casa seva, i suposo que, evidentment, pel nivell d'exigència que hi ha un club com el Barça, doncs una temporada sense bons resultats esportius i amb alguna circumstància més, doncs sempre penses que es pot millorar reconstruint la plantilla, el canvi d'entrenador, totes moltes coses que segurament els hi donaran èxit, perquè han fet apostes importants i crec que estan a la línia d'aconseguir el joc i les victòries que els donarà.
Què et sembla aquest nou Barça?
Em sembla que és una plantilla molt, molt, molt equilibrada, molt d'entrada molt llarga, molts jugadors a per posició, amb capacitat de, diguéssim, de tenir moltes varietats en el joc, molta varietat, moltes opcions en el joc. És una constant a la majoria d'equips d'Europa, no?, que estiguin fent plantilles de 14, 15 jugadors. En el cas del Barça, potser fins i tot incloent algun dels joves podria ser més llarga i tot, i crec que té moltes, moltes possibilitats. De fet, ara crec que des de la setmana passada, amb la incorporació de Sanders i Claver, està al complet, no?, això encara els dona més versatilitat. Crec que s'han fet apostes importants, i és difícil veure un únic, no, líder o un únic focus en el seu joc, perquè tenen capacitat de desequilibrar des de qualsevol de les posicions del joc.
Se li ha de donar temps, però en aquest inici de temporada hem vist un molt bon Barça, amb 5 victòries consecutives, després han vingut 5 derrotes consecutives, i ara, després de guanyar l'Olympiacos i el Bilbao, sembla que tornen a agafar una bona dinàmica.
Sí, estem immersos en una competició en la que hi ha tants partits seguits, i sobretot quan encadenes setmanes d'Eurolliga dels partits de la mateixa setmana, les coses poden tenir molt d'impacte, no? Com li va poder passar al Barcelona dues setmanes enrere, que encadenes 5 derrotes, i ara sembla que tot, de cop i volta, en 10 dies tot ha canviat, no? Com et deia, hi ha dos jugadors més que han entrat a la rotació, segurament quan perds et prepares millor, ajustes millor algunes coses, i ara és veritat que estan en una molt bona línia, no? Crec que a nivell ofensiu tenen tanta versatilitat que quan estan, diguem, quan estan fins i quan tenen la capacitat de córrer i de jugar a camp obert, i tenen després en el joc estàtic tantes opcions que és un equip que pot disfrutar de veure.
Què destacaries d'aquest nou Barça?
Bé, com et deia, per mi tenen... És un arsenal, no? Tenen jugadors amb capacitat de resoldre de moltes maneres diferents i a totes les posicions. Crec que el joc no gira només al voltant d'un jugador, tampoc és l'estil del Sito, no? De girar al voltant de pocs jugadors, sinó que tenen un joc com molt coral, i sí que és veritat que cadascú està... Que tot el que juguen té un sentit i molt enfocat a les qualitats de cada jugador. Crec que potser el jugador una mica diferencial pot ser. Perquè és difícil de trobar jugadors semblants a Serafín per mi, per la seva capacitat de dominar amb moltes diferents opcions en la seva posició. No? Pot dominar des del pal baix, però també és un molt bon jugador de pick and roll, és un passador quan rep en una situació de pick and roll, pot passar correcte, pot ser més bons els companys, per tant, crec que és un jugador important, però al mateix temps, doncs, Ortel, Hanga, Sanders, quan estiguem en bona dinàmica, més tota la resta de jugadors, que són tants que es fa difícil destacar algú.
Quins diries que són els seus punts forts?
Bé, jo crec que quan tenen capacitat de jugar a camp obert són molt bons, no? I amb això jo crec que hi ha hagut dos demostracions, dos partits al Palau amb els dos equips grecs que quan han tingut to defensiu, quan han dominat el ritme del joc, de vegades es fa molt difícil parar-los, no? Crec que aquesta és la clau. Després, en atac estàtic, doncs, tenen opcions per tothom, però crec que quan tenen ritme alt a partir de la defensa i a partir de dominar el rebot i córrer, crec que fan un joc molt difícil d'aturar. Després, com et deia, hi ha molts jugadors que poden ser resolutius. Crec que tenen moltes opcions i és molt, molt bon equip.
Doncs a veure si el Barça pot tornar a conquerir títols, perquè tu ja saps que en un club com aquest, tres temporades en blanc es fan molt llargues.
Sí, el que passa és evident, que no és fàcil per un club com el Barcelona i sempre acostumat a lluitar per tot, tenir temporades sense títols o sense grans resultats és difícil, però al mateix temps sí que és veritat que, per exemple, en l'Eurolliga podrien parlar de potser 8-10 plantilles que el seu objectiu és arribar a Final Four i no tots hi arribaran. No és una cosa fàcil, però evidentment sí que crec que si aquest Barça treballa sense la pressió afegida de les temporades anteriors, segurament tindrà feina per aconseguir aquests objectius.
Veus aquest Barça arribant a la Final Four?
Per què no? Com et deia abans, hi ha molts equips que si d'entrada de sortir a la temporada l'objectiu és play-off i Final Four, no? Sí, evidentment, clar que tenen aquest potencial per arribar, perquè, com et deia, és una plantilla molt equilibrada amb moltes posicions. No veig per què no ho hauria de ser. Ara, clar, al mateix temps, hi ha tants altres equips que estan en la mateixa disposició que alguna haurà de quedar fora.
I què em dius de l'Anadolu Efes? De moment sou l'únic equip que encara no s'ha estrenat, 0-5.
Sí, hem tingut un mal inici amb molts factors, un mal calendari. També el vam tenir la temporada passada. La temporada passada vam tenir mal calendari, com vam començar 0-3 i després vam aconseguir refer-nos i entrar a play-off. Aquesta temporada, doncs, ara mateix estem 0-5 per algun desplaçament difícil o algun partit difícil. Hem jugat contra 3 dels 4 equips de Final Four de l'any passat, a pista complicada com València, molts factors, i a més alguna, tot i que no m'agrada parlar molt de les lesions, molts problemes, petits problemes, no lesions molt greus, s'ha tret a la d'Eric Brown, però petits problemes que ens han fet que costés estar tots junts i entrenar i jugar bé. De tota manera, crec que estem en la disposició de jugar una mica millor amb el temps i veure si aconseguim aquesta victòria, perquè no dijous al Palau.
Què tal l'adaptació de l'ex blaugrana Justin Dolman?
Bé, com et deia, això dels petits problemes, doncs li ha costat una miqueta per estar una mica potser fora de ritme, de no haver fet pretemporada, i a més algun petit problema de una lesió a l'esquena. Li està costant una miqueta agafar ritme, bàsicament pel que esperaven d'ell. No? Ell ve substituir el Derrick Brown, que és un jugador molt important per nosaltres, i creiem que podria tenir aquest impacte, perquè el Justin té la capacitat de notar fàcil i de tenir un joc potser semblant al del Derrick. I aquesta, diguéssim, manca de ritme i aquestes petites coses, petites regions, doncs no li han permès jugar encara al seu nivell, però crec que encara ens pot donar algun cop de mà.
Per cert, aquests darrers dies anem sabent les diferents convocatòries de les seleccions nacionals de cara a les finestres FIBA. d'aquest mes de novembre. Com afecta això als clubs turcs?
Bé, d'entrada, jo crec que ningú sap com afectarà fins que no ens hi trobem realment, no? Per exemple, Fenerbahçe i els jugadors turcs ja han fet una declaració que no hi aniran. Jo crec que fins que no arribi la setmana de la primera finestra, la setmana abans, no, la setmana d'anar a les convocatòries o que els seleccionadors facin la convocatòria definitiva, no es veurà com reacciona cadascú. És un tema complicat, però complicat i de difícil solució, però el calendari nostre és el que és i difícilment es pot variar, no? Es poden moure bàsicament perquè no hi ha dates. Veurem quin encaix té, però teòricament el funcionament normal seria que els clubs no ens veiéssim afectats per aquestes convocatòries, tot i que, evidentment, hi haurà afectació.
Els seleccionadors no convoquen a jugadors NBA, però sí jugadors de l'Euroliga, i això és un gran problema pels jugadors i pels clubs, perquè la competició no s'atura.
Clar, el tema és aquest, que aquí s'ha creat un conflicte de dates i de calendari que té difícil solució. No sé dir exactament com serà, però jo crec que la majoria dels clubs d'Euroliga en aquest cas han fet clara la seva posició i veurem com funciona la setmana vinent.
I per acabar, com a català, no sé com estàs vivint des de la distància tot el procés polític que es viu a Catalunya.
Doncs d'entrada preocupat en els moments de més, de l'1 d'octubre, del referèndum, de més, diguéssim, actuació policial, i sí, preocupat per la meva gent, preocupat per gent que no conec però que veig que està patint i que ha patit efectes de la repressió i costa d'entendre, no?, que aquestes alçades estiguin passant aquestes coses, i amb certa preocupació. Després, doncs, moltes vegades des de la distància i sense contacte permanent amb molta gent, doncs, del carrer, diguem, costa saber exactament passes que es fan o cap a on van les coses, perquè no tens la proximitat de la gent, però, bueno, crec que des del govern català s'ha fet el que ells creuen que estava en el mandat del poble, de les eleccions, i endavant, no?, i a donar el suport.
Els turcs et pregunten i s'interessen pel que passa a Catalunya?
Sí, la gent de l'equip saben que sóc l'espanyol, però al mateix temps saben que sóc català, que sí, la gent de l'equip, del club, sempre em pregunten. De vegades hem vist coses, hem vist imatges per la televisió o per xarxes socials, i sí, clar, que s'interessen. I aquí que hem viscut, clar, aquí quan es parla de Turquia moltes vegades es fa la comparació aquesta. Jo sempre dic que jo aquí a Turquia no he vist aquesta repressió, que sé que hi és, no dic que no hi sigui, sé que hi és, però no l'he vist en persones properes. Segur que hi ha hagut gent detinguda per les seves idees polítiques, però com que no la tens en el teu cercle de proximitat, no tens la sensació de viure en un estat que no és democràtic. Quan veus que en el català s'està detenint i portant a la presó gent per defensar unes idees que costa de creure, costa de creure.
T'imagines una Catalunya independent?
Bé, és cap on va el país, no? Sembla que cap on estan dirigint els nostres dirigents. De tota manera, jo sempre he sigut un fervent defensor del dret a decidir, i crec que la gent que opina, els catalans que se senten catalans i al mateix temps espanyols que opinen que estan bé dintre d'Espanya, també necessiten sentir la veu. I a mi crec que una cosa on ens equivoquem, que es faci un referèndum o que es faci algun dia, no vol dir que el sí guanyarà. Moltes vegades ho donem com per molt fet o sense tenir en compte que hi ha una altra part, no? Però, clar, evidentment, el procés està iniciat i veurem, jo crec que el qui ho ha de decidir no és altre que tots els ciutadans de Catalunya, és la decisió de tots plegats.
Doncs segur que el conflicte català seguirà molt present aquest dijous a les grades del Palau, com ja va passar el passat divendres en el partit contra l'Olympiacos. Ho vas poder veure, Agustí?
Vaig veure, he vist el partit per analitzar el rival i vaig veure la reacció de la gent. En algun moment impacta i doncs frapa, no? Et posa la pell de gallina, sobretot quan la gent crida llibertat. Crec que és un moment impactant, no? I crec que és una forma de fer sentir la veu de la societat i està bé que la gent expressi la seva opinió.
Agustí Julba, segon entrenador de l'Anadolu Efes, moltes gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia, una abraçada i molt bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Aran Soler.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I a l'Eurocup, cinquena jornada, on el Morabanc Andorra ha jugat el seu partit, després de l'hora de la gravació d'aquest programa, on en parlarem demà, contra el Darussafaka Dogus, que és el líder del seu grup. Recte final del programa, i avui parlem amb la Mary Saez, perquè per causes alienes a la nostra voluntat no podem comptar amb els altres dos tertulians. Mary, què tal? Bé, partidàs el que veu fer el diumenge, la penya del Morabanc Andorra.
La veritat és que crec que és un dels millors partits de la història. I amb els joves, pues, donant la talla i tenint un espectacle. La veritat que sí.
Mary, dos victòries a la Lliga Endesa amb la de diumenge. Per cert, què et sembla el fitxatge de Meili Gwenys?
Pues bastant bé, no? La veritat és que s'ha unit bastant el grup, l'estadia té quasi tot el grup una mica format i la més incorporació pues, s'ha adaptat molt bé al joc de l'Ocampo i bueno, la veritat és que va jugar molt bé.
Mary, el partit de diumenge és un referent a seguir a partir d'ara?
Bueno, la veritat és que sí. La veritat és que vam perdre de 14, ningú s'esperava la remuntada i quan ho vam tenir a mans, l'explicant d'aventura que encara no ho entenem, que li va poder dir a l'àrbitre perquè li fiqués una descalificant. Però des d'aquell moment jo crec que l'equip va donar el tall i va dir aquesta és la nostra o ens hi posem o no ho veiem endavant. I la veritat és que la primera pròrroga va ser... S'ho van creure, a la segona també, i bueno, la veritat és que molt contents.
Molt bé, Mary Saez, seguidora i penyista de la penya, del Divina Seguro Joventut de Badalona. Moltes gràcies i parlem dimarts vinent.
Molt bé.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
I ja per acabar, els 5 jugadors turcs del Fenerbahçe, Montoglu, Güler, Dixon, Arna i Hersek, no aniran a disputar amb el seu país les finestres de la FIBA. Els jugadors van anunciar públicament la seva renúncia als compromisos de la selecció de Turquia. També dic que el base nord-americà Curtis Harrells tornarà a l'Armani Milan, un equip on ja va vestir la seva samarreta durant la temporada 2013-2014, després d'haver jugat als Unix Kazan i a l'Apoel de Jerusalem. A la NBA, James Harden, jugador dels Houston Rockets, va anotar 56 punts i d'aquesta manera va realitzar la seva millor marca com a professional. En partit jugat contra els Utah Jazz i en el que els Houston Rockets es van imposar per 137 a 110. També dic que Marc Gasol, que malgrat les seves bones actuacions amb els Memphis de Grizzlies, no descarta canviar d'eres en un futur. El jugador català va fer unes declaracions al final del partit que el seu equip, el Memphis, va jugar davant dels Lakers, en les que no va desmentir d'abandonar la franquícia de tennis algun dia. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero, al control tècnic, i al Xavi pagant a la producció, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornarem demà per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler.
amb el suport d'Endesa.